Benvingudes i benvinguts una setmana més a De mica en mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eus. En el programa d'avui, l'Elisabet entrevistarà a Àngela Vilagran. La Georgia ens parlarà sobre la poetessa anglesa Alice Maynard. A l'Embruix de les Tradicions, escoltarem el conte de Carnestoltes de Núria Figueres i per finalitzar el programa, en Marcel ens porta les cançons en català d'artistes balears més escoltades del 2019. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilboiria i Ràtia.
Bon profit a Elisabet Oliver.
Hola, bon dia, Àngela.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Àngela. Benvinguda al programa del Bon Profit d'aquí de...
Moltes gràcies.
Bilboiria i Ràtia. Com està de l'encostipat? Estàs més bé? Estàs recuperadeta?
Bueno, està començant, vaja, bé, a veure si l'aturo.
Bé, t'agraïm que hagis fet l'esforç de contactar amb nosaltres avui perquè sabíem que estaves una mica així en baixa forma, però bueno, serà una entrevista, com ja sabeu, de mitja horeta. I avui tenim l'Àngela Vilagran Nogués, que és la convidada d'avui. L'Àngela, per la gent que no la conegui, doncs, va néixer a Barcelona, és catalana, de pares gironins, catalanistes, ens vas dir, republicans i represaliats. I en la teva presentació val a dir que afirmes que sempre el fet de la paraula Espanya i tot això sempre t'ha tancat com molt lluny, no? Una paraula com molt aliena.
Tot, sí.
No? I que comentaves que ja de ben petita ja vas tenir com una mena de sensibilitat per la música, que et va interessar moltíssim ja de quan eres joveneta, i que llavors has esdevingut una forma, la teva forma de vida, no? La música, no?
Sí, això va ser una cosa absolutament casual, no? A mi em van portar a fer ballet, doncs allò que es feia, doncs en una acadèmia, fer ballet. Jo veia aquella senyora que estava asseguda al piano i ens acompanyava. I jo li deia a la mare, vull fer això.
En vez de ballar volies tocar el piano, no?
No, ballar també, també va ser, sí. O sigui, m'agradava molt. Però jo volia tocar el piano i bueno la mare... Va dir endavant.
Endavant, molt bé. I llavors, sembla que com que ja ho tenies tan clar, tan decidida, el 1978, no?, va ser quan ja vas anar de Barcelona a Brussel·les, no?, per continuar els estudis de música.
I bueno, en aquella època eren pocs, Vull dir, jo potser sóc de segona o tercera màxim generació que ens atrevíem a anar fora perquè la situació no era gens bona.
Clar.
Però també val a dir que el nivell, el país també era petitet. I llavors, doncs, quan volies anar més lluny, doncs quelcom havies de buscar.
Clar, era complicat.
I a través d'un altre pianista més gran que jo, que hi havia estat feia poc temps, doncs vaig anar-me'n cap allà. I bueno, sempre el problema econòmic, no?
Ja.
Guardar una mica de diners, passar el primer any, després trobar quelcom de feina per anar tirant i en fi.
Sí, bueno, acabem de fer la presentació breu, llavors anirem pas per pas, perquè has tingut com etapes molt diferents a la teva vida,
molt localitzades.
També en entorns molt diferents, a cultures i ambients diferents, i llavors és molt interessant, no? M'interessa moltíssim que ens expliquis doncs l'experiència en cada lloc, no? Segons tinc entès, aquí a Brussel·les Brussel·les t'hi vas quedar 7 anys, no? Des del canvi, no? El trasllat de Catalunya a Brussel·les. Dius que ha estat una de les etapes més decisives de la teva vida, no? L'època aquesta a Brussel·les durant 7 anys, que allà bueno, vas conèixer també el pare, suposo que és el pare de la teva filla, no? Em comentaves?
Sí, ho és, ho és.
Vale. I allà vas tenir la teva filla. Com es diu la teva filla?
Núria.
La Núria, vale, vas tenir la Núria. I després se't va obrir l'oportunitat, que ens diràs com va aparèixer aquesta oportunitat, de venir aquí al País Basc, a Euskal Herria, el 1985. Concretament, vas anar a parar al Conservatori de Gasteiz, no? I que allà també hi havia, doncs, el Casal Català de Brussel·les, que era, clar, un focus, un niu o un cau dels independentistes catalans, no? I després ja, a partir d'aquest moment, bueno, aquí al País Basc també se t'obre una nova etapa, una nova època, i que ja més al final, quan ja, bueno, dius que ja t'has jubilat i tot plegat, que tens més temps, una afortunada que ets, doncs ja has tingut més temps, i a partir d'aquí ja t'has posat més en temes de política, no? Bueno, suposo que la política sempre t'ha importat i t'ha interessat.
Sens dubte.
I et vas posar, doncs, amb Bildu, no? Doncs,
sí.
Ser un activista social i política, no?
Més aviat a Euskal Cartasuna, que pertany a la coalició de Bildu, evidentment. Però el partit que estic jo és Euskal Cartasuna.
Molt bé. Doncs ara anem per parts, Àngela. Mira, d'entrada, avui en dia, diguem, és molt fàcil viatjar i la gent fa Erasmus i la gent s'està unes temporades estudiant a universitats estrangeres i llavors tornen, i bueno, evidentment que sempre és un canvi, no? Però jo suposo que el 1978 marxar de Barcelona, anar-te'n a Brussel·les, que jo no sé si tenies molta idea o noció del que era a Brussel·les o viure fora de casa teva. Tot aquest canvi, no? Perquè tu devies ser molt joveneta, tot aquest canvi d'anar-te'n a fora, en aquell moment, no? En aquella època, a més, primera, com ho vas aconseguir, anar-te'n
bueno,
a Brussel·les? I segona...
Sí, digue'm.
No. Com vas aconseguir fer aquest pas? I segona, si va ser difícil, no?, aclimatar-te i acostumar-te a la vida d'allà, no? Explica'ns una mica com va ser aquesta primera etapa.
No, t'ho explicaré. Mira, diguem que els músics amb aquestes coses sempre hem sigut una mica diferents. O sigui, sempre ens hem bellugat més que gent amb altre tipus de carreres més convencionals. Llavors, doncs era senzill, o sigui, coneixes la persona adequada que ja havia estat allà, fas un viatge, t'escolta el professor et diu si m'interesses com a deixeble, i llavors vas a fer les proves d'accés. A partir d'aquí, a partir d'aquestes proves d'accés, que van funcionar molt bé, ja m'hi vaig quedar.
Sí.
El que és clar, en aquell moment viatjaves i, bueno, viatjaves i doncs, de beques n'hi havia molt poques i no en vaig tenir. Però jo tenia un raconet i, bueno, el primer any va funcionar.
Molt bé.
També una cosa, que aquella època, per exemple, anar a estudiar... Jo vaig anar a estudiar al Conservatori d'Anvers, però vivia a Brussel·les per qüestió lingüística, perquè Anvers parlava en flamenc i no tenia ni idea, i era molt complicat. I llavors, doncs, és que tothom que vingués de fora no es pagava res de matrícula.
Gratuït, realment gratuït.
Era gratuït, o sigui, que el que t'havies d'espavilar amb la teva vida diària. Cosa que ha canviat molt després,
Sí, no? Sí, avui qualsevol cosa, encara que diguin que és gratuïta, taxes, matrícules... bueno, sí, cada cop la cosa es complica més per poder estudiar,
Exacte.
I llavors tu allà vas coincidir amb, doncs, suposo, molts estrangers, no?
Sí, a la classe hi havia de tot.
Que interessant.
Hi havia japonesa, hi havia gent belga, després hi havia també un parell més de Barcelona que veníem tots del mateix entorn, després n'hi havia un altre francès, bueno, sí, era una classe molt eclèctica, eh?
Molt bé, molt interessant. Aquestes etapes tan enriquidores, no? I, sí. I després, bueno, aquí dius que vas estar-hi 7 anys, no? 7 anys,
no, sí. 7 anys perquè, mira, de fet jo vaig conèixer el que és el meu ex, el vaig conèixer allà. O sigui, ell va venir després de mi.
Era català?
Català, sí, català. És català.
Uh-huh.
És català.
És català.
Al cap de 2 o 3 anys després de mi.
Sí.
I llavors, doncs, esclar, que jo acabés uns estudis i això, bueno, doncs em vaig enredar a fer música de cambra, a treure'm altres titulacions,
uh-huh.
I mentrestant, doncs, ell va... I llavors, què va passar? Doncs que es van posar com a parella i que la Núria, doncs, es va fer pas.
Sí, sí, caramba, és una sorpresa, no?, trobar-te, bueno, així, lluny de casa i, bueno, és això, no?, que, de fet, avui en dia la gent jove ho vol tenir tot com molt ordenat, no?, diguem-ne, no?
Sí, sí.
I, entre altres coses, per això es retrasa tant, ara parlem d'un altre tema, diguem-ne, una mica així, a l'aire, per... tot ordenat i tot com amb una cronologia molt marcada, no? Estudis, la feina, uns ingressos mínimament serios i fixes, i després es plantegen, no?, el fet de ser pares.
Que va ser el meu cas, també, eh?
Sí, 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 sí.
Uh-huh. O sigui, va ser així, perquè, de fet, jo tenia previst treballar a Bèlgica.
Sí.
Tenia ja a punt una feina en una escola de música en allà. Llavors va ser quan van dir, anem per una criatura.
Ah.
O sigui, que ho tenia... Ho tenia també molt calculat,
el full de ruta el tenies clar, tu.
Sí. Completament.
Molt bé. I, Àngela, i llavors, com va ser, doncs, després aquest
mira,
canvi?
Mira, això són...
A veure, què va passar? Què va passar?
Tantes casualitats de la vida. Aquí hi havia un músic que era molt famós, doncs, de tot l'estat espanyol i tot això, Carmelo Bernahola.
Uh-huh.
I aquest músic, doncs, bueno, va aconseguir poder fer un conservatori aquí a Gasteiz, que no hi era, que hi havia un conservatori vell d'allò, fer un edifici nou, fer una cosa interessant, i, en fi, li volia donar un tom a tot això, no?
Sí.
O sigui, un tom tan, o sigui, de nivell,
impuls,
de tot.
No? Uh-huh.
D'impuls, efectivament. Uh-huh. I havia sentit a parlar de l'Albert i de segones a mi.
Uh-huh.
Allò que t'envien un telegrama i et diuen avui per demà t'has de posar a treballar,
ostres.
Doncs així.
Ostres.
I, és que sí, anaven així les coses.
Ostres.
De desordenades. I esclar, va dir, doncs mira, d'avui per demà no pot ser, però si t'esperes 3 setmanes...
Demà passat, sí.
Poder venir amb la criatura i tot això, doncs bueno.
Ostres.
I bueno, doncs va ser així. O sigui, va venir amb un pas sota el braç, aquella nena.
Sí. Una bona fortuna. I llavors...
Doncs, i a partir d'aquí m'hi vaig quedar, perquè ha sigut un treball molt interessant, molt, perquè era començar una cosa, un projecte.
Que
i
maco.
El projecte sempre és molt, molt interessant. I pràcticament, doncs, si no de zero, gairebé.
Gairebé.
I a partir d'aquí, doncs van anar vinguent altres professors, uns que coneixíem, escolta, hi ha aquest conservatori, t'interessaria, doncs les proves, això... Ara les coses són molt diferents.
Sí,
ara ja poso oposicions, allò, no sé què. En aquell moment no n'hi havia.
Sí. Ja, sí. I també deuríeu ser menys, no? Deuríeu haver-hi... Potser també hi havia menys gent en el món de... No sé, avui en dia sembla que tinguem de tot a tot arreu, no?
Molts, Home, doncs sí. Sí. O sigui, hi havia menys i augmentat en deixebles i augmentat en professorat. O sigui, en aquell moment, doncs, si estàvem, jo què sé... et diré un número així, aleatori.
Sí.
Potser uns 20 o 30 professors, en aquest moment n'hi ha 60 i pico al conservatori.
Clar. I els que deuen esperar per entrar. Doncs...
No, perquè no hi ha feina per tots, vull dir.
Ja,
o sigui, ja. És el que dona, eh? És el que dona.
La relació
deixebles, professors, és el que dona.
I llavors una pregunta. Mentre tu vas estar aquí a Gasteiz, posant en marxa, col·laborant amb aquest nou projecte del conservatori, tu tenies relació amb Catalunya? Com era la teva relació amb Catalunya?
Bueno, la relació amb Catalunya eren els meus pares que hi vivien.
Tinc
una família molt curta.
Sí.
Una família molt curta, tinc un cosí a Andorra, uns altres cosins de Platja d'Aro, i els meus pares, que ja són morts en aquest moment, i res més, no eren més. O sigui, era l'única relació
molt
que
nuclear,
tenia. Sí. Molt nuclear i petita.
Uh-huh.
Però vull dir, L'adaptació diré que va ser més fàcil la de Brussel·les que la d'Itòria.
I això?
Perquè vinguem d'una ciutat, sí, com era Barcelona, uh-huh, anar a parar a Brussel·les,
sí,
jo el francès el dominava bé.
Uh-huh.
No vaig sentir-me molt llunyana de tota aquella gent. M'hi vaig sentir bé, de seguida.
Uh-huh. Uh-huh.
En canvi, Vitòria, en aquell moment era molt petit quan vaig venir. Ara és tot una altra cosa, és una ciutat,
sí,
fantàstica.
Sí.
Però en aquell moment era molt petit i per mi va ser un xoc, no? On t'he anat a parar, què és això?
Ja. Home, i suposo també les costums. No conec massa el clima de Brussel·les, però el d'aquí sí. I llavors també suposo que els costums, el fet també que tenies una criatura, que això també et condiciona bastant, no?, a l'hora de...
Home, doncs havia de combinar la criatura, uh-huh, amb les classes del conservatori, més els concerts que feia, perquè també he estat donant concerts per tot l'estat, uh-huh, música de cambra.
Uh-huh.
Llavors, doncs, esclar, he estat molts anys doncs completament centrada en la música.
Clar.
I, diguem, la connexió que tenia jo en Catalunya era doncs, TV3, els seus,
sí,
pares,
uh-huh,
i aquesta remés.
Uh-huh. Sí. Bueno, però suposo que hi has anat viatjant i has anat... A més, els teus pares que on vivien? A Girona? Exactament on vivien?
No, vivien a Barcelona.
A Barcelona.
Una vegada, uh-huh, van traslladar-se a Barcelona i on vaig néixer jo i es van quedar al mateix pis,
uh-huh,
i vivien allà.
Uh-huh. I llavors...
La mare estava molt posada en moltes qüestions perquè era la secretària del Club d'Amics de l'UNESCO.
Ah,
i llavors per allà hi passava moltíssima gent de tots colors.
Ja.
I molt de catalanisme, i moltes d'allò, i llavors, uh-huh, és clar.
Això es va mamant, no?, es va mamant amb el temps.
Totalment.
I són coses que després ja no es poden, ja no són opcions de vida, no?, llavors ja són coses que et defineixen,
bueno,
no? Exacte. No es pot escollir, ja, no? Arriba un moment que...
No, d'escollir res. O sigui, jo sóc com sóc, des que vaig néixer, mai m'he sentit d'altra manera.
Uh-huh.
Hi ha gent que diu, bueno, pues he evolucionat i he,
sí,
canviat i allò.
Sí.
Jo no, mai m'he sentit d'altra manera.
Sí.
I llavors,
sí,
doncs, uh-huh, ha vingut així.
Exacte, perquè ara, per exemple, això que dius que jo no soc de cap altra manera, que m'agrada molt aquesta frase, quan ara ja has, diguem-ne, abaixat una mica el ritme de la feina, la teva filla ja és gran, per tant tens més temps i pots...
Sí, ella viu pel seu compte, clar, en aquest moment.
Mm-hmm.
És músic, també.
Ah, mira, que bonic. Doncs això, no?, que la teva arribada aquí al País Basc, que, bueno, que et va agafar en una època doncs, això, de molta feina, de projectes, de la criatura i tot plegat, però ara que estàs més relaxadeta, Àngela... T'has com vist, cridada o impulsada o animada a ser una persona més lluitadora? Crec que ho ha sigut sempre, però ara més activista,
sí,
no? A nivell,
sí,
polític.
El que passa que jo aquí no coneixia a ningú i només coneixia els músics, diguem. Estava,
sí,
allò que estàs dintre d'un ambient, no?
Sí.
Uh-huh. I et diré que per qüestió de les redes socials, i penso que va ser a través del Twitter,
sí,
va contactar amb mi la Begutxo.
Ah, mira.
De l'ANC.
Sí.
I a partir d'aquí dic, caram, l'ANC, vaig anar a Saraus, la vaig conèixer,
sí,
i avui diguem-ne que ella és la culpable.
Bueno, s'ha de dir que entre tu i jo també, ella és una mica la culpable, no? Perquè,
sí,
perquè en el fons, bueno, val a dir que tant l'Àngela com jo som de l'ANC, ella de... Tu de Gasteiz, no?, suposo.
Sí, sí, sí.
I jo estic aquí a Bilbao. I bé, ens hem conegut per mort d'això, no?, de l'activisme polític i mobilitzacions que s'han fet, i sobretot ara, aquesta època, que estem tots tan mobilitzats dia sí dia també, no? Per qualsevol cosa...
A partir del 17 ha sigut tremendo, ha sigut un no parar.
Exacte, un no parar. I llavors, bé, he de dir que amb l'Àngela ens vam conèixer doncs així, no?, a través de la ANC, que les dues, clar, evidentment, tenim compromís polític i actiu, no? Llavors, clar, se t'ha obert tot un altre món, no, Àngela, amb el tema aquest?
Doncs,
i altres persones.
Sí. Mm? Sí, Diguem-ne que sí, vull dir, en fi, jo segueixo tot el que puc, cada cosa que hi ha de l'ANC, doncs endavant, a fer. Manifestacions, ja no sé quantes s'han arribat a fer. Sí. A vegades hi ha alguna que fallo perquè no tinc cotxe.
Yeah.
Llavors, doncs, aquí, doncs, si per exemple és en un lloc que de mal arribar,
sí,
doncs allà ja ho tinc diferent, no?
Mm-hmm.
Però bueno, i també la qüestió de Bildu va ser una mica, bueno, Deus que el Cartasuna va ser una mica el mateix, perquè doncs, ell em va presentar el grup de Saraus,
sí,
i va del grup de Saraus he conegut els de Gasteiz i estic molt, molt a gust.
Clar, clar.
I fins aquí la primera part de l'entrevista a l'Àngela. La setmana que ve podrem escoltar la segona part.
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda.
Bona tarda a totes i a tots. Continuem avui en aquest racó de les lletres amb la presentació d'una sèrie de poetesses angleses del segle XIX i començaments del segle XX. Avui dediquem el racó a la poetessa anglesa Elizabeth Barrett Browning, una de les més grans i importants poetesses angleses. Una poetessa que feu campanya contra l'abolició de l'esclavitud i l'obra de la qual informa la reforma de la legislació sobre el treball infantil. La seva producció literària influí també autors tan coneguts com Edgar Allan Poe i Emily Dickinson. Era també altament considerada per Virginia Woolf. Elizabeth Barrett Browning nasqué el 6 de març de 1806 prop de la localitat de Durham, Anglaterra. Sembla ser que a l'edat de 4 anys ja escrivia versos. Llegia novel·les amb 6 anys i amb 8 traduïa Homer i als 10 estudiava grec. Amb 12 anys escriví la seva pròpia epopeia homèrica anomenada La batalla de Marató, un poema. Dels 4 poemes d'ella que llegirem avui, comencem amb el primer. Ànimes de flors, amb tu ens quedem encara una mica les últimes d'aquell estol com notes d'un que canta i l'encís el propi cant. Som esperits i aromes de la flor i la ponzella. Lluny et prenem el pensament si el nostre perfum respires cap a esplendorosos amarants que s'encenen al flanc de les muntanyes, cap a campanes tendres de lliris, vers els grisos heliotrops i les planes cobertes de roselles amb tanta vermellor i alè de somni que els àngels, quan hi passen, més blancs et semblarien. Cap al tombant del riu, ple d'herba màgica, on un dia jugares fins que es feia de bot el teu somriure i la pregària et duia. Cap a la rosa dins el verd, que vessa sobre el teu son rosada, i a l'indret on floreixen els esfòdels que t'arribaren al turmell un dia. Pel vestit t'estirem, la cabellera t'allisem una mica i ens ve un desmai planyent-nos i un llanguiment pels aires. Quan era petita, la seva mare va compilar la seva poesia en una col·lecció que anomenà Poemes by Elizabeth Barrett. El resultat és una de les més grans col·leccions de poesia de joventut escrites en llengua anglesa. En aquesta època, Elizabeth va començar a lluitar contra una malaltia que la ciència mèdica de la seva època no aconseguia diagnosticar. Per calmar els dolors derivats dels seus problemes de salut, Elizabeth Barrett començà a prendre opiacis, laudano i morfina, en aquell temps comúment prescrits, convertint-se en dependent d'aquestes substàncies durant gran part de la seva vida adulta. Alguna de les seves biògrafes, com Alethea Hayten, han suggerit que els medicaments que prenia pogueren fomentar la vivesa de la seva imaginació i tenir impacte en la poesia que escrivia. L'any 1821, amb 15 anys, Elizabeth Barry llegeix Vindicació dels drets de la dona de Mary Wollstonecraft, convertint-se en una apassionada defensora de les idees d'aquesta pensadora i escriptora referent del pensament feminista. Durant 1837 i 38, la poeta sofrí una nova enfermetat amb símptomes que avui suggereixen que fou una ulceració tuberculosa dels pulmons. Els Barrett, que vivien a Londres, es traslladaren per insistència dels metges a Torquay, en la costa de Devonshire. Degut a una sèrie de tragèdies familiars, els Barrett es tornen a mudar a Londres al carrer Wimpole. Aquí, Elizabeth Barrett passa la major part del temps en l'habitació del pis de dalt de la casa, veient a poques persones fora del seu entorn immediat. Durant aquest aïllament, el seu gos, Fluix, es convertí en una important companyia. La pròpia Elizabeth, amb la perspectiva que li donaren els anys, descriu com se sentia i com li afectà aquesta situació de soledat i desconnexió del món que ella percebia com una clara desavantatge per desenvolupar la seva passió per l'escriptura, que per ella era una vàlvula d'escape. El període de 1841 a 1844 foren anys prolífics per ella, en poesia, traducció i prosa. El poema de Cry of the Children, publicat a Blackboards l'any 1842, condemnant el treball infantil, ajudar a realitzar reformes legals pel que fa al suport a la llei que es votà i s'aprovà l'any 1844. Llegim el poema sisè de Sonets del Portuguès d'aquesta autora. Sonets del Portuguès, poema sisè. Vés-te'n, però ja sento que des d'ara a la teva ombra m'estaré. Mai més solitària al llindar d'aquella vida reclosa i meva. No seré mestressa dels viaranys del cor i no alçaré la mà serena al sol com altres dies sense el record d'allò que jo esquivava, la teva mà en la meva. L'ample terra amb què el destí ens separi em deixa el teu cor en el meu, em batec doble. Tot el que somnio i faig t'enclou, com serva el vi gust de raïms. I quan a Déu reso per mi, també el teu nom escolta i veu les llàgrimes mesclades als meus ulls. L'any 1844, Elizabeth Barrett publica dos volums de poemes que inclouen A Dram of Exile, A Vision of Poets i Courtships of Lady Geraldine. L'alliberament de les feines domèstiques a causa de la seva enfermetat li va permetre a Elizabeth centrar-se i desenvolupar la seva faceta intel·lectual i creativa, cultivant una gran correspondència i llegint àmpliament. Els poemes publicats per Elizabeth Barrett l'any 1844 li ocasionaren un gran èxit, atraient l'admiració de l'escriptor Robert Browning, amb qui inicià una correspondència secreta que culminà en un matrimoni també secret. Matrimoni que fou desaprovat pel pare de la poeta, que la va desheredar. Elizabeth Barrett i Robert Browning anaren a viure a Florència, on la salut d'Elizabeth millorà. A Florència, l'aleshores ja Elizabeth Barrett Browning escriu Les finestres de la casa Guidi, considerada per molts el seu treball més poderós, inspirat en la lluita toscana per la llibertat. El matrimoni instal·là la seva residència a la Piazza San Felice, en l'apartament convertit avui en museu Guidi, dedicat a la seva memòria. Durant la seva estància en aquesta ciutat, Elizabeth Barrett Browning es fa molt amiga de les poetesses britàniques Isabella Blagden i Theodosia Trollope Garrow. I l'any 1848 neix el seu únic fill, Robert Biedemann Barrett. La seva obra més coneguda a l'estat espanyol és Sonets del Portuguès, de tema amorós, que relata la seva pròpia història d'amor. Llegim-ne un altre sonet d'aquesta obra. Sonets del Portuguès, poema 15. No m'acusis, t'ho prego, per l'excessiva calma i tristor del meu rostre davant teu. Cap a dues bandes mirem tu i jo, i una mateixa llum de sol, el cabell i el front, no ens brillaria. Tu em mires sense inquietud ni dubte, com si fos, dins una urna de cristall, una abella, car, en temple d'amor, el dol m'empresonava, i desplegar les ales i volar cap enfora prou seria el més gran feriment si algun dia ho provés. Però quan et miro, ja contemplo la fi de tot amor enllà de l'amor d'ara, més enllà del record, l'oblit escolto, com un qui, reposant en terres altes, mira estesa, enllà dels rius, la mar amarga. L'any 1856, Elizabeth Barrett Browning publica Aurora Leigh, la que la pròpia Barrett considera la seva obra més madura. Aquella, explica ella mateixa, en la que figuren les meves conviccions més elevades sobre la vida i l'art. Es tracta d'un llibre gestat durant molts anys que ja tenia en ment quan coneix el seu marit, amb qui comparteix ideals i anhels. Sobre aquesta obra, la poetessa ens diu: «La meva principal intenció en aquest moment és escriure una espècie de novel·la-poema endinsant-me en el centre de les nostres conviccions i irrompent en les sales d'estar on els àngels els fa por de trepitjar i abordant això cara a cara i sense màscares, o sigui, la humanitat de l'època, dient clarament la veritat sobre aquesta». Aurora Leigh fou una de les obres d'Elizabeth Barrett més apreciades pel públic de l'època, com queda de manifest quan l'any 1873, ja morta l'autora, 17 anys després de la seva publicació, s'arriben a fer-ne 13 edicions. L'any 1860, Elizabeth publica una edició completa dels seus poemes sota el títol Poemes abans del Congrés. Poc temps després, la salut d'Elizabeth empitjora i mor a Florència el 29 de juny de 1861. La seva tomba es troba al cementiri protestant d'aquesta ciutat. Generalment, es considera a Elizabeth Barrett la més gran poetessa anglesa. Les seves obres són plenes de tendresa i de delicadesa, però també de força i de profunditat. Els seus propis sofriments, combinats amb la seva força moral i intel·lectual, van fer d'ella una defensora dels oprimits allà on es trobessin. Una de les seves obres més famoses és Sonets del Portuguès, que estem llegint aquí. Aurora Leigh es troba també com una de les seves obres més conegudes. L'obra transcorre a Florència, Anglaterra i París, fent servir en ella tots els seus coneixements des de la infància, des de la Bíblia en hebreu, Homer, Esquilo, Sòfocles, Dante, Madame Estelle i George Sand. Virginia Woolf diu sobre aquesta obra de Barrett que la seva velocitat i energia, a més d'una franquesa i seguretat absoluta, mantenen cautivada a les persones que la llegeixen. A través del personatge d'Aurora ressonen a les nostres oïdes, diu Virginia Woolf, el caràcter, les circumstàncies i les peculiaritats d'Elizabeth Barrett. Acabem aquest racó amb un altre dels sonets del Portuguès, el 18è. Sonets del portuguès, poema 18è. Mai no he donat un rull del meu cabell a un home, sinó aquest, estimat, que t'ofereixo. I pensativament, ara, en tota la bruna llargària, descenyint-lo dels meus dits, et dic, pren-lo. La meva joventut ja ha vist pondre's el dia. El pas alegre ja el cabell no em salta, ni m'hi poso la rosa o el branquilló de murtre com solen fer les noies. Només pot, en les pàl·lides galtes, a un fil de llàgrimes fer ombra i que es cadeja quan amb el seu art inclina la tristesa del meu front. Pensava que les fúnebres tisores me'l prendrien, però l'amor triomfa. Té el meu rull. Com antany, ben pur, encara serva, aquell bes que morint hi va deixar la mare.
No passarà.
I'm on the bands of the allies, along the guards of the Spanish flags, on horses' steps is the black blood.
I acabem amb la música d'Ethel Smith, compositora i escritora de l'època i una de les líders del moviment sufragista, que composà la música per The March of the Women, música que acompanyà les sufragistes de l'època, la lletra de la qual fou escrita per Cecily Hamilton. D'aquesta manera diem adeu per aquesta setmana al Racó de les Lletres d'avui. Tornarem amb més dones poeteses la propera. Bon cap vespre i bon cap de setmana.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Benvinguts una setmana més al Denominació d'origen, la secció musical del De Mica en Mica. Esta setmana hem vist com la revista Ender Rock ha publicat les 25 cançons en català d'artistes balears més escoltades al YouTube durant el 2019. Nosaltres escoltarem les 4 més escoltades d'esta llista de la revista Ender Rock. Any rere any, durant el llarg hivern i la primavera, esperem l'anhelat estiu, i quan els dies es comencen a allargar i les primeres cançons estiuenques apareixen, sabem que tenim a tocar l'estació més calorosa i esperada de l'any. Emboirats i el seu segon single, Nosaltres som així, ens acosta durant 3 minuts a les llargues nits de rebella i festa. Ara escoltarem Nosaltres som així, d'Emboirats.
Peus descalços damunt serena, comença a caure sa serena. Una hora baixa ja de tard a s'estaleia. Era un mes de juliol, mentre tu reies, el temps quedava congelat. No me'n volia anar d'allà, però sabíem que era hora de tornar. Però ja saps, sa vida és curta per florar. En el fons hi ha llum, no te deixis trepitjar. Vull sortir aquesta nit, que en el trot som gent. Sortim a passejar de tramuntana cap a llevant, i quan el sol ja se n'anava, quatre amics més tard quedàvem. I on podem anar? Avui vespre serà llarg. No tinguis por de res, que enrere queden tots els mals que van passant. Però ja ho saps, que els temps mai aturarà. Nina va somriu, que estem enamorats. Vull sortir aquesta nit, vull tornar a veure el matí, vull sentir sa teva pell, vull sentir que torna amb ells, vull que creguis el que dic, ningú t'estimarà així. Agafa'm fortes d'estir, en el trot som així.
En veu baixa és el nou treball dels mallorquins OR, un disc molt més ambiciós on han apostat per una sonoritat més renovada i més electrònica, sempre mantenint l'essència. El disc destaca per les melodies animades i festives, tot i que també deixa lloc per alguna cançó més lenta i melancòlica. La temàtica de les cançons continua sent la mateixa que es pot veure al seu debut, Carretera i Manta. Segueixen cantant a l'amor, a la festa i a la bellesa de l'illa on han nascut. Cal destacar de la col·laboració dels Catarres a la cançó que dona nom al disc, En veu baixa.
Soy una guaita escap i un terratrèmol esclatat, i ses vibracions fan sa millor cançó que escriure mai. Vull que em cantis a l'orella en veu baixa mentre el teu cos balla atrapat dins els llençols, i així els nostres cossos encaixen, la teva olor s'escampa i et respiro ben fort. El teu cos nu, llavis humits, tenir-te tu dins la nit, que es de matí mos llevem sa son i no aturar fins que et sol se pon. Vull cercar dins teu els secrets que amaga el món, de dues pells fer-ne una i explorar-ne tots els racons. Que me cantis a sobre en veu baixa mentre el teu cos balla atrapat dins els llençols, i així els nostres cossos encaixen, la teva olor s'escampa i te respir ben fort. El teu cos nu, llavis humits, tenir-te tu dins la nit, que al dematí ens llevem la sort que el sol es pon. Hey! baixa mentre el teu cos balla atrapat dins el llençol. I així els nostres cossos encaixen, la teva olor s'escampa i et respiro ben fort. El teu cos nu, llavis humits, tenir-te tot dins la nit. Sol se pot. El teu cos nu, llavis humits, tenir-te tu dins la nit. Gràcies de matí, mos llevem sa son i no aturar fins que el sol se pot.
L'estiu passat, els membres de Salvatge Cor entraven a l'estudi per començar a gestar Bruixes, 2 anys després de proclamar-se guanyadors del Premi Joventut del Sona Nou 2017. Si en l'últim treball es definien sota el concepte pop post-Bowie, en este EP han anat una mica més enllà. Hem entrat en un terreny sonor nou. Aquest disc és més dream pop i menys garatge, explicava Llorenç Romera, la veu del grup. Escoltem ara Bruixes, de Salvatge Cor.
Bruixes que no matinen, són les bruixes, no desafinen.
reggae s'imposa a les Balears, l'antifeixisme també, o almenys aquests dos elements són uns bons reclams per al públic dels Països Catalans, ja que el videoclip de Som, de Rudimentari, és el més vist de tots els publicats l'any 2019. En més de 70.000 visualitzacions a YouTube, aquest és el clip balear més reproduït de 2019. L'autor és Rudimentari, un músic apassionat del reggae empassat en el projecte de Jimmy Jazz. Som està gravat a casa, a Menorca, en emplaçaments representatius de la zona de Ciutadella que mostren la simbologia de la Terra. En Som, de Rudimentari, ens acomiadarem fins la setmana que ve, no sense abans recordeu-vos que podeu seguir-nos al nostre Facebook, de Mica en Mica, guionet Bilboiria, i tornar a escoltar tots els programes del de Mica en Mica al web de bilboiria.eus. Passeu un bon cap de setmana. Salut!
Contravent, tots som estrangers, si ningú t'entén, tu xerres molt tancat, tu xerres diferent. Som marinets, som pagesia, poesia incandescent, som una cançó sense final, una glosa inacabada, que xerra d'un passat, d'un futur i d'un present. Som unes arrels més que marcades, tenim un cor de llana trepitjat amb mil pauades, tenim uns estrellats en matinada de campada. Quan penso en tu cauen llàgrimes salades, oh, oh, oh. Som lo que som, oh, 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 oh. Galopant com un cavall per amunt i per avall, un pardal que va volant de ponent a llevant. Som una miloca donant voltes a una roca, som terra i no ciment, es mira i no se toca. Patrimoni de barraques, de pedres, bones porques, de tractors, tanques i vaques. Som un matrimoni entre cultura i llibertat. Si som memòria històrica i som una identitat. Som unes arrels més que marcades. Tenim un cor de llana trepitjat amb mil pauades. Tenim ulls estrellats amb matinades d'acampada. Si quan penso en tu